Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
En poc més de 8 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És moment d'obrir l'espai de conversa i l'espai de tertúlia al matí de Catalunya Ràdio en aquest dimecres 22 d'agost de 2007. Ho fem la formació habitual ja en un clàssic dels dimecres. Saludem en primer lloc el senyor Antoni Dalmau, aquí tractarem de tu, com sempre fem.
Hola, bon dia.
Sigues benvingut, Antoni, bon escriptor. Et presentem sempre com a escriptor. I... futur membre del Partit Demòcrata Europeu.
No és fàcil, em penso, no.
No és fàcil, això?
No gaire fàcil.
Molt bé. En tot cas, persona que milita, militant de base, també del PSC.
Exactament.
Perquè no ho tingui clar. Com riu el Dalmau quan li dic això, eh?
No, perquè estàs parlant del Maragall, que s'ha reunit amb un dirigent de Convergència i no sé què.
Exacte, ja hi anirem.
Ja hi perquè hi ha molt poques notícies polítiques, exprimim, diem,
sí,
a fons.
N'hi ha dues o tres avui. Ara feia uns dies que estàvem poc distrets amb això de la cosa política. També va bé, que l'estiu passat,
tant,
en precampanya, ha estat tot l'estiu allò, declaració contra declaració. Almenys, si hi ha d'haver-hi notícia política que tingui un mínim de fonament, o sigui, un senyor que anuncia que potser crea un partit, no, que el creï, llavors ja tenim la notícia, no aquell que diu que dirà, com aquest del Gallardón, que vagi a les llistes o no, però vaja, ara hi arribarem. En tot cas, sigues benvingut, Antoni.
Moltes gràcies.
Saludem també a l'Enriqueta Valentí, presidenta de l'Associació de la Dona Gitana de Catalunya. Bon dia, Enriqueta, benvinguda.
Bon dia a tothom.
I resident, per qui no ho sàpiga, a Tarragona. Per tant, una de les persones que pot haver tingut més fàcilment que d'altres persones veure el famós tauró, del qual ara en parlarem, del tauró de Tarragona. Digue'ns si l'has vist o no l'has vist.
L'hem vist de lluny.
De lluny. Ah, sí? Caram, a veure, aquí tenim un testimoni. És la primera persona que conec que ha vist el tauró, eh?
De lluny.
I no saludem a la Sílvia Soler i el Tortell Poltrona perquè no han acabat d'arribar del tot. Són unes persones d'una puntualitat extraordinària, de manera que avui, si estan arribant un pèl menys abans del previst, és a dir, un pèl més tard, no els hi tenen en compte i, de fet, ja són a punt aquí d'arribar. L'excusa del trànsit potser no la poden posar, no sé que passessin per la ronda, però vaja, tenen una fulla de serveis impecable en aquest sentit.
Sempre arriben a temps,
han avisat, estan totalment localitzables i vaja, els veurem passar per aquí el vidre, i quan els veiem passar per aquí el vidre, bé, de fet en diuen que
sí,
la senyora Soler ja està arribant pel vidre del darrere, per tant ja la tenim aquí a punt d'aterrar. I el Tortell Poltrona, efectivament, corrent per aquí. És una seqüència bastant divertida. La Sílvia camina tranquil·lament i el Tortell va corrent... Bé, el sentiran vostès, doncs, d'aquí. Nosaltres permeto-nos que riguin, perquè realment els que ho estem veient és una seqüència força còmica. La cosa demostra que, efectivament, són persones extraordinàriament puntuals i complidores amb les seves tasques d'agenda, com és el cas de la seva assistència a la tertúlia. Oi que ets una persona puntual, Tortell?
Quan em sento per la ràdio, sí.
Molt bé. T'hem vist fent els 100 metres llisos, eh? I la Sílvia Soler també respira. Dona Sílvia, vols un cafetó o alguna cosa?
Bon dia.
Sílvia Soler.
Sí, m'encantaria.
Us hem deixat molt bé. Mira que us podíem haver apunyalat. Hem dit que sou persones puntuals. No, home, no sigues molt benvinguda.
Moltes gràcies.
Un cafetó has dit?
Sí,
ara mirarem de fer-te aparèixer un cafè.
Ai, com m'arriba aquest senyor.
Ho feia exigir ara.
Mai millor ets un pallasso, eh?
L'han vist a córrer.
Escolta'm.
L'han vist a córrer.
Ho sentia, no? Ho sentia.
Però senties, vaja...
Som molt puntual.
Llavors m'has vist a mi, en els 6 metres llisos, no?
Molt bé. No, anaves més tranquil·la tu que el Tortell, almenys.
Sí, perquè jo fa molts anys de ràdio, saps? I sé que si vas de pressa i perds l'alè, quan entres...
No pots parlar quan arribes.
M'ha passat moltes vegades.
Hi ha un cas clàssic que és el del senyor que havia denunciat la legalització del Partit Comunista fa molts anys, una Setmana Santa, de fer 30 anys aproximadament, a Ràdio Nacional d'Espanya, a l'època que segurament només feien notícies a Ràdio Nacional d'Espanya, i que el senyor va o pujar o baixar unes escales, preferiment pujar-les corrents amb el teletip o amb la notícia a la mà, i va arribar i dir, tenemos una notícia d'última hora, el no sé què, el Partido Comunista, i s'anava ofegant, pobre home, i ves, hi ha la gravació, aquesta és un clàssic de la ràdio.
En aquell cas va ser una barreja, jo crec, de recorregut i de l'emoció de la notícia, no? De saber que estàs dient una cosa. Però aquí a la casa també ha passat això, eh?
Aquesta casa?
Una vegada...
T'ha passat a tu?
No, a mi no. Ha passat alguna vegada que algú des de la planta d'informatius ha hagut de baixar corrent fins aquí i a l'hora de perquè feia tard i a l'hora de començar certes dificultats respiratòries.
Hem de dir que el consell deontològic de la Sílvia és molt bon. No corris si has d'anar a la locutòria i arribes tard perquè serà pitjor el resultat que arribar tard. El que passa és que també és veritat, si és un butlletí que comença a les 5 i sona la careta al butlletí, Catalunya Ràdio, les notícies, i a continuació el tècnic ha de fer alguna cosa, pobre, i no arriba el redactor amb el seu full.
Això és el que va passar.
Caram,
una nit.
però tu no hi tens res a veure. Una
no, no, jo mai.
En aquesta delacions en directe, a Catalunya Ràdio. Bé, Tortell.
Bon dia.
Benvingut, eh?
Gràcies.
Ja hem saludat els nostres quatre tertulians. Avui, el bon propòsit, si no m'equivoco, li toca a l'Antoni Dalmau, que per cas encara no l'havia fet
no.
fins ara. Caram, Dalmau, estem a 22 d'agost. Quin és el teu bon propòsit?
Home, ja l'estic intentant de complir, que és que... perdoneu que tinc la veu una mica així. Jo aprofito bastant els estius per escriure, perquè és un moment en el qual no et mereix gaire gent, no tens gaires compromisos, no tens gaires obligacions, i pots tirar endavant projectes que tens més o menys en marxa. I fa un parell d'anys jo vaig publicar, em van demanar que escrivís un llibre sobre les festes tradicionals de Catalunya, les festes que no s'havien de perdre, és a dir, en una societat cada vegada més plural, ja, era l'experiència d'una mare de família, concretament l'editora que em va encarregar el llibre, que era una mare jove de família, i deia el meu nen a l'escola rep múltiples influències de moltes coses, ens agradaria tenir un llibre en el qual s'expliqués en brevetat quins són els continguts, la tradició, els elements bàsics de les festes tradicionals catalanes. Vaig fer aquest llibre, va anar molt bé, va tenir diverses edicions, i ara me'n van demanar una continuació amb tradicions que no vagin vinculades al calendari anual. I doncs ara aquests dies estic treballant tot el dia amb cançons de bressol, amb jocs de falda, amb rondalles, amb danses tradicionals, amb coses d'aquestes. I aleshores aprofito l'estiu per escriure aquest llibre. La veritat, vaig un pèl enterrit, com sempre sol passar en aquestes coses, però ja arribarem. Ja temo la tornada, perquè la tornada vol dir els telèfons i tot, i com tens el llibre, etcètera, etcètera. Però espero que hi serem.
Quan l'espera aquest llibre, el teu editor?
Doncs quan torni de vacances, jo pensava, espero que aquest any les faci ben endarrerides, i per tant no m'hagi de...
És una editora molt exigent.
És una editora, ja saps, exacte, la
Sílvia
la
coneix.
Alerta, sí, a veure, nom i cognoms d'aquesta editora.
No, és l'Ester Pujol, que és de Columna.
Que té un nen que es diu Ferran, que és el que necessita.
Però tu també li has d'entregar alguna cosa?
Jo també li he d'entregar una cosa.
També li has de fer una cosa?
Ja que surt el tema.
No, però jo no tinc el termini no se m'acaba ara, després de l'estiu. Ella ja sap que les coses de Palacio van despacio, i que quan és una novel·la, i a més volem que sigui llarga, que és el meu cas, que m'hi estic ficant a dins i no sé pas com m'acabaré sortint, però estic...
Aquesta és la gràcia de la història.
Sí, exacte, sí, però... En fi, no podem...
No, dic perquè les novel·les que són més... Les novel·les són la mesura que són creacions, són més imprevisibles. Això que estic fent jo ara té un ritme que el que necessito és temps, però espero complir-lo perquè té una lògica, no?
Bé, demanem clemència a la senyora Ester Pujol, hem dit
sí,
que era el seu nom.
Si
no, estic content de les troballes. Per exemple? Ahir la tarda vaig trobar, parlant d'això de jocs de falda, un conte de la Mercè Rodoreda, de la meva Cristina i altres contes, que és la mainadera d'una criatura adreçant-se a la criatura. És un conte breu, és boníssim, és genial.
Com tot.
Com aquells vells diàlegs de la mainadera amb la criatura, no?, que es creen un món propi, criatura i dida, i la gent de la ciutat va per una altra banda, i les dues van dialogant com si haguéssim. És un conte genial, bravíssim, però molt bonic, molt bonic.
Bé, esperem doncs que
li posaré,
llibres...
li posaré.
Molt bé. M'agradaria saber, abans de seguir entrant en matèria, si els nostres tertulians han dormit bé aquesta nit.
Jo no,
tapats?
No
gaire, no? Et deia per la cosa del fred aquesta que...
El fred no, de les autopistes, bàsicament, sí. Ah. Sí, o sigui, per sortir d'aquest país i per poder entrar has d'estar una hora i mitja fent cua per pagar un peatge. Ridícul, absolutament ridícul.
Caram, de dir-te una certa molèstia amb algun peatge.
No, una certa molèstia no. O sigui, vaig sortir a França i m'hi vaig trobar, vaig estar 2 hores per sortir, i ahir quan entrava veig una altra gent que està el mateix per un peatge. Absolutament ridícul. Viu un país ridícul de gent que a més ningú es queixa.
Home, queixar-se sí que es queixa.
No, però bueno, no sé.
No
sé, igual és qüestió al País Basc, per aprendre a queixar-se. Mm-hmm. No sé, perquè tu vas al País Basc i dius, però vosaltres els catalans, què us ha passat? Saps? O sigui, Diu, esto que os pasa es que es ridículo. I realment dius, hosti, és que és ridícul, no? O sigui, tu t'imagines que, o sigui, la frontera, és lògic, no? Hi ha un accident, és lògic, no? Però que la gent estigui parada... Tu saps els camioners que fan transport aquests dies d'estiu? 2 hores, hosti, o sigui, bueno, unes històries mentals que no... És impossible d'entendre aquest país.
Però això és perquè estem millorant les infraestructures i modernitzant-les. Ja, 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 ho ha dit en Zapatero.
Aquí els tertulians...
I quan ho diu en Zapatero, diu amb un convenciment que comences a dubtar.
Els senyors tertulians s'estalviaran d'arrossegar el tema cap allò on ens volen. Serà el moderador d'aquesta tertulia el que el mantindrà agafat amb
la mateixa força. Però és que t'anem al dormir.
Bé, en tot cas, jo em referia a aquesta mica de fred que fa. Avui el nostre mal temps deia que són temperatures pròpies de principis d'octubre, finals de setembre, principis d'octubre. No, això, hi ha gent que ha tret els adadons una mica, per tapar-se.
A Tarragona, bueno, allà, ahir la nit, entre que va ploure bastant, un aire fred, fred. I
una mica de manteta i tot al llit,
bueno,
una estoneta cap a la matinada,
no, una flaçadeta. No, no,
any de bolets, any de bolets, ens provem any de bolets.
Ah, sí?
Ah, sí?
Home, és plantat d'aigua, no?
Imagino. Sí, esperem-ho, doncs. També és any de bon raïm, perquè en parlarem més tard en el programa. Bé, estàvem abans, ha sortit el tema, tenim un testimoni aquí privilegiat, que és l'Enriqueta, ha vist de lluny el tauró.
Me penso que ho he vist, perquè...
Ah, o sigui que tampoc ho tenim molt clar.
Sí, perquè
no fos cas, perdona, Enriqueta, aquests dies s'ha vist a la televisió una imatge d'un noi que anava, es posava la mà damunt del cap amb una gràcia extraordinària i només treia la mà per sobre de l'aigua imitant el tauró, però ho feia perfecte.
Però això era quan ja l'havien tret, això.
Sí,
ho vaig veure, ho vaig veure també per la televisió.
Perfecte.
Bueno, nosaltres més que res allà s'ha viscut una mica, doncs, de el que deia abans quan hi he entrat, com una festa ha sigut això, no? Tothom anava a veure'l i, bueno, de casualitat no hi veig, però de casualitat vas veure aquella gentada així passant i mira, mira allò, i sí, veies i semblava, doncs, exacte el que és l'aleta, i si no, veies algú així que es movia per dins i van dir que era el tauró, i me sembla que sí que ho era.
Bé, doncs,
però veure'l així quan el van treure i això no. Però festa sí que n'hi havia molt.
Puc dir una cosa, senyor moderador?
Sí, senyora Soler, vostè pot dir el que vulgui.
Moltes gràcies. No, és que jo no vaig veure el tauró, esclar, però vaig veure per la tele unes imatges que em van esverar més que si hagués vist el tauró en persona, que diria
senyor moderador. Persona, està molt bé.
De veure un nen que devia tenir pares i una senyora ja adulta que es ficaven a la platja amb el tauró a potser un parell de metres, com jugant, com fent una festa, com passant-s'ho bé, i que em van deixar absolutament escandalitzada, perquè esclar, resulta que aquest tauró està ferit i malalt i és vella, que és una femella, i desorientada, però si arriba a ser, tot això no ho sabíem aleshores.
No, però la gent s'hi acostava, la gent et diu que era una festa.
Fins on
nens, grans,
la inconsciència del personal.
Tothom, tothom, ja dic, era una festa, anaven a veure allò com una festa, no miraven el perill ni miraven,
i
sort, no valoraven.
Spielberg ens ho va explicar ben explicat,
sí,
vull dir que si
potser
no,
va exagerar un pèl,
potser una mica. No?
Bé, sí, però vaja.
Al marge d'aquest testimoni privilegiat que tenim, que és l'Enriqueta que va veure el tauró, aquesta agitació que s'ha produït al voltant d'un fet relativament insòlid, com és la presència del tauró, que és un tema que, a més, és aquests temes que quan et jerarquitzes els informatius, amb això és que la gent ho comenta al bar, i és veritat, la gent ho comenta al bar, per tant, doncs li donem una certa rellevància als mitjans. Què us estimula, què us fa pensar que se n'estigui parlant tant d'aquest tauró?
No, jo crec que en primer lloc és evidentment notícia d'estiu, és a dir, que no tenim gran cosa de què parlar, no estem gaire distrets.
No és serp d'estiu, però és tauró d'estiu.
Exacte, és una serp d'estiu en forma de tauró, perfecte. De manera que...
Que hem de dir que un tauró a l'hivern, com que la gent no es banya, tampoc s'hauria notat tant, eh?
I per tant, això explica en part això. I després també, probablement, em sembla que també hi devia haver unes certes ganes de poder parlar d'alguna altra cosa que no fos només de les males notícies. És a dir, que amb l'acumulació de danys soferts, poder-se alegrar amb l'experiència extraordinària d'un animal, que justament potser perquè tenim l'Spielberg a la retina, perquè jo crec que la gent combina adequadament, amb una gran tranquil·litat, d'una banda, un record claríssim de les pel·lícules de les Spielberg, és a dir, del terror dels taurons, i en canvi aquesta inconsciència total i absoluta que els permet de ficar-se a l'aigua fins a anar-lo a tocar. I per tant, ho dic perquè el tauró, gràcies precisament a Spielberg, no és un animal estrany, és un animal que forma part ja de l'imaginari col·lectiu perfectament. I per tant, que n'hi hagi un que s'acosti a la platja i se'l pugui veure, crea aquesta mena. Llavors, veure les imatges amb la gentada, no solament arran d'aigua, sinó com a la tribuna aquesta que té la platja del Miracle.
Sí, per la roca,
pots veure des de dalt, tota la gent fantàstic, un espectacle total, O sigui que Tortell, el circ, no sé què esperes, d'incorporar un tauró al nostre espectacle.
Ja que m'ho brindes, en el circ esperem una llei de circ que ens parli i ens digui unes coses més interessants sobre la política mantenint amb els animals. Perquè nosaltres no podem exhibir...
No estava bastant enllestida, aquesta llei?
No, de moment, de moment està a vacances, com tot el món polític i tot el món social d'aquest país, tothom està a vacances. Espero que, bueno, els que van cap a Cuixà, doncs, ho tindran... També es quedaran aturats a la carretera i podran pensar, doncs, sobre la problemàtica dels animals i del circ a Barcelona, perquè a un costat no es poden exhibir, el circ de l'Ui no pot exhibir les seves foques, i en canvi per l'altre costat dintre el zoològic hi ha uns dofins que sí que s'exhibeixen. Gràcies, senyor Dalmau, per aquesta bateria que m'heu
dit. I que parlem d'això, és un dels elements d'aquest pla integral del circ que s'està preparant, resoldre específicament la problemàtica dels animals en el circ?
Bueno, hi ha tot és un dels temes, però és que n'hi ha més, és la publicitat dels circs, per exemple, com s'ha de fer, com s'ha de regular. Resulta que els circs no poden fer publicitat, però en canvi quan hi ha eleccions doncs es pot fer qualsevol tipus de publicitat, no?
Perdó, què vol dir això, que els circs no poden fer publicitat?
Normalment cada ajuntament té unes normatives i unes regles que impedeixen doncs que la publicitat doncs pugui ser fixada a les parets o que els puguis fixar sobre el mobiliari públic. I és una mica complexa el tema, no? El que sí que és veritat que des del circ es veu molt clarament és que quan hi ha eleccions doncs qualsevol cosa, qualsevol objecte és objecte per poder aguantar i sostenir qualsevol propaganda política, no? I en canvi, o sigui, és evident que els circs no han d'enganxar sota les parets dels ponts, perquè això em sembla que és una cosa que inclús els que hi estem posats, cada vegada que passes per aquell pont i veus encara un cartell de fa 15 anys per l'altre costat, la gent de vialitat tampoc el neteja, però que fa una mica de cosa, però sí que hauríem de poder tindre més o menys tothom unes normes, perquè si no el que fas, o l'única alternativa que et queda és saltar-te la norma, pagar la multa i així, doncs ja ho has fet i pots tirar endavant, no?
Molt bé, doncs sobre el tema del tauró, sàpiguen els nostres oients, ho hem avançat abans, hi ha un senyor que és el cap de biòlegs de l'Aquàrium de Barcelona, que es diu Patrici Voltó, que ha estat tractant aquest tauró i és una de les persones que s'ha introduït a la piscina per tal d'ajudar-lo una mica aquests dies a nedar i a fer aquest seguiment. Pel que ens van dir ahir, en aquests moments es troba dins la piscina, o suposo que s'anomena piscina, aquella mena de lloc on hi ha el tauró, no? Que no tingui algun nom que deixes allà a l'aquàrium, i cap a les 10 n'ha de sortir, de manera que mirarem d'establir contacte amb ell per veure com està, que realment la situació del tauró, bromes a part, aparentment és bastant crítica.
Està comodeta.
Sí, sí. Estic pensant amb el senyor amb la piscina i amb els senyors de Perú i el terratrèmol. Mm. Estic intentant fer un còctel meravellós en el meu cervell i és una cosa que se'm fot de bufetades.
Sí,
perquè és molt important el senyor Tauró de Tarragona i pels que han viscut a Tarragona.
Si encares els dos temes junts, els pots
contrastar. Fantàstic, que es pugui haver-hi un Tauró i que hi hagi un senyor dintre una piscina al Tauró. Però ens permetem uns luxes que són fantàstics. Bueno, fantàstics a mi, més que em fa mal, no em deixa dormir, em fa mal el cap. O sigui, se'm creuen dos neurones, no? Les estructures de vivendes de la gent del Perú, de tota la gent de Sud-amèrica i Centroamèrica, són una vergonya. Són una vergonya amb capitals nostres, eh? Capitals catalans, capitals espanyols, capitals d'aquí, amb aquestes empreses que inverteixen, amb les mateixes elèctriques, petroleres, etcètera, etcètera. Allà es construeix amb unes varilles que són que tu les manegues amb una mà, pots fer un tauró, saps? Podries agafar les varilles dels fonaments i fer un tauró amb aquella varilla, perquè això és el que es ven i el que se li diu que es construeixi, no? I totes les falles sísmiques, bueno, jo recordo, jo he tingut l'experiència de passar el terratrèmol al Salvador i de veure el pànic que això genera, perquè després del terratrèmol doncs segueixen havent-hi rèpliques, una rèplica de 5 graus que ha passat l'altre dia. L'ajuda diu que ja arribarà, però l'ajuda diu que ja arribarà i diu, bueno, a mi m'agraden molt els informatius d'aquí a Catalunya, diu que la gent se'n va cap a la capital a buscar la pau, no? O sigui, textualment, quan es diu aquí en l'informatiu de Catalunya Ràdio, diu la gent marxa de Pizco cap a la capital a buscar la pau. Doncs la pau a la capital d'allà al Perú és una munió de gent que arriba desesperada amb una mà davant i una mà al darrere, perquè tot l'altre s'ha quedat soterrat. I llavors, esclar, tenim problemes amb la informació, eh? Perdoneu-me que aixafi el pobre Tauró i el senyor que està a la piscina amb elles.
No, sobre el tema Perú, si algú vol afegir alguna cosa. Vaja, aquest contrast és un contrast que es pot donar en moltes altres circumstàncies. Per exemple, quan vas a un restaurant d'un cert nivell i que allà et pot costar, posem pel cas, 30, 40, 50 o 60 euros i penses, caram, estàs gastant amb un sol àpat, un sol comensal, 60 euros, quan això es podria alimentar una família sencera al Perú, per exemple, posat a fer conversions d'aquest estil, com la que feies tu.
Sí, una setmana, probablement.
El que et trobo que sempre crida més l'atenció d'això és que la sensació aquesta que al damunt de que els cau la desgràcia del terratrèmol i que les cases en les quals viuen, evidentment, no estan preparades per rebre aquests moviments de terra, al damunt, aleshores, ve les calamitats addicionals pròpies del sistema mateix que la pobresa arrossega, és a dir, la incapacitat. Per exemple, el tema aquest dels presoners, dels 600 presoners que van quedar lliures pels carrers, i que, en canvi, l'exèrcit no va arribar per intentar impedir que fessin el que van fer, fins al cap de no sé quan. Va necessitar el govern peruà per posar en marxa l'exèrcit no sé quants dies, que és una cosa que semblaria lògica que el primer dia hi fossin.
Sí.
I el sistema de la corrupció en l'atorgament de les ajudes, qualsevol ciutadà d'aquest país que vulgui ajudar els peruans, si li demanen o li ofereixen un compte corrent, té 50.000 dubtes a l'hora de dir, escolta, aquests diners que jo donaré arribaran a la destinació que han d'arribar.
Això passa al Japó i no ocorreix absolutament res.
Ja ho sé, ja per això ho dic.
Estava pensant que els refranys solen tenir una base sòlida i allò de sempre plou sobre mullat i
a perro flaco totes són pulgues.
I tot això,
és exactament això que es veu.
Tenen molta raó. També pot fer reflexionar una mica el fet que aquests dies a Catalunya i a Espanya hi hagi famílies disgustades perquè no han pogut anar a passar les vacances a Cancún perquè potser hi arriba l'huracà, que l'altre dia en un creuer de turistes haguessin de perdre, entre cometes, com vaig sentir jo a la tele, que deia gent unes hores de les seves vacances per recollir unes pateres.
Perdó,
amb gent...
I gent que explicava que havien passat altres creuers abans que no havien volgut recollir aquelles persones que estaven a la deriva, i persones que explicaven dels que els van recollir que sentien d'altres turistes dient i per què no deixem aquests negres a l'aigua?
Sí. Perquè hem de perdre hores de les nostres vacances. Vull dir que posats a trobar contrastos en trobaríem uns quants aquests dies, sí.
L'estiu és un bon moment per escriure, per llegir, també per veure aquests contrastos, no? Hi ha molta gent, a més que viatja d'aquesta manera, que va a aquests llocs, i llavors, jo penso que això de viatjar és una cosa que hauria de ser obligatòria. I d'entrada començaria perquè els nens de la Catalunya profunda poguessin anar a veure com és Madrid i que els nens de Madrid poguessin vindre aquí a la Catalunya profunda.
I tant.
Seria una altra cosa que l'estiu també em suggereix. Ganes de viatges.
Hi ha una història del Perú curiosa que la va publicar un diari, que és la història d'un treballador del metro de Barcelona que s'ha convertit en una espècie d'heroi de la seva zona. No la coneixeu, aquesta història?
No.
Doncs no, res, que em va cridar l'atenció. Hi ha un empleat del metro de Barcelona que està casat amb una senyora d'allà i anava per primera vegada a visitar el país de la seva dona. I allà s'ha convertit en una mena de líder, perquè, esclar, l'home es veu que té una capacitat de... El fet de que tingui accent espanyol i no peruà es veu que li obren moltes més portes. Tenen enorme por les autoritats peruanes de que s'expliqui fora determinades coses i, per tant, amb ell li fan més cas que amb altres. I s'ha convertit en una mena de líder del moviment. La seva família, miraculosament, una trentena de persones es van salvar del terratrèmol gràcies a que van sentir... Van veure que els gossos estaven terriblement excitats poc abans del terratrèmol i van tenir la casualitat de sortir fora de la casa.
Això
i
és fantàstic, fora, eh? Això és fantàstic.
Els animals ho veuen a venir.
Els tsunamis, tot això, els animals ho veuen a vindre però, i nosaltres, darrere que som tan animals, intel·ligents, no som capaços de dir-nos un perill com a maestrat, eh?
Darrere dels animals, tota la família que estava reunida celebrant no sé què, que era una trentena de persones, van sortir al carrer i gràcies a sortir al carrer es van salvar tots 30. I ara es veu que aquest home els ha organitzat d'una manera absolutament perfecta amb un gos que tenen que es diu Jordi, li diuen el Jordi amb el gos.
Ja és bona cosa. El català del grup, eh?
En fi, res, una història humana, això que et solen explicar. Una història humana bastant entretinguda, bastant curiosa.
Home, a nivell de catàstrofes i de coses d'aquest tipus n'hi ha moltes. El que sí... Per què al Perú encara aquesta història de que si tu parles el castellà, si tu ets blanc, si tu no ets un guanxe,
si t'obre portes,
quin és el tipus de política, quina és la política exterior que fa servir en aquests moments el govern que nosaltres tenim, com l'aplica en aquests països? Jo hi ha una cosa que penso, si és com per exemple a zones de l'Àfrica, com per exemple et diria Camerún, Côte d'Ivoire, zona de la zona francesa i moltes de les coses que passen en allà, sembla ser que la guerra de Côte d'Ivoire està financiada per la multinacional que controla els ports del Mediterrani, concretament de Marsella, per dir-ho d'alguna manera, eh? O sigui, hi ha relacions directes. Nosaltres, amb el que és Centroamèrica i amb el que és Sud-Amèrica, Centroamèrica i Sud-Amèrica, hi tenim uns lligams empresarials fortíssims, eh? O sigui, les elèctriques, les petroleres, totes, o sigui, moltes de les coses d'aquestes són de familiars nostres, en definitiva, que estan posats en aquests països. I després, ja per acabar-ho de posar, una de les meves... es parla d'aquestes, entremig de tot aquest desastre del Perú, hi ha aquestes llaunes amb la finge, amb la cara de llocs que ningú sap. Jo no he vist, no he vist cap, no, ningú sap d'on surten, però tampoc jo no n'he vist cap. A casa estic, vaig mirar la llauna i posen cara de tonyina masó, saps? O sigui,
el súper són masó,
de cop i volta,
llaunes Hugo Chávez.
Hi ha llaunes Hugo Chávez de tonyina. I això, ara, a què... a què ve? Que és una, o sigui, no ho sé, igual a Venezuela es dedica a l'exportació de la tonyina en comptes del petroli.
Han tingut temps
no?
de fer les etiquetes i de fer arribar les llaunes, eh? Deien que l'exèrcit no arribava a temps, però...
Però l'exèrcit no arribava a temps, però les llaunes, sí, ja hi eren.
Ha tingut una altra cosa, també. El reclam de la ciutadania del Perú de l'ajuda del president d'Espanya per resoldre el problema. Això també és una altra cosa que ha passat.
Perquè
és
dir, som virreis, encara
no. No, escolta, l'opinió pública del Perú espera coses del president espanyol per ajudar el seu país, a vegades més enllà del president del seu propi país.
Segurament perquè el president espanyol té bastants més calés que el president del seu país.
Sí, no però que ells hi pensin com un recurs possible també crida l'atenció. Deu ser això, deu ser
seguim
encara...
Seguim siguent la madre pàtria en molts dels països.
Vol dir que diuen, això deu funcionar encara, eh? Ja. És curiós.
Bé. Sí. Ha quedat plantejat aquest tema damunt la taula. Farem una cosa.
Hi ha peros, hi ha peros.
Farem una petita pausa per la publicitat, tot convidant els nostres oients a expressar-se en relació a aquest tema que estàvem explicant, el tema del Perú, aquestes contradiccions que en genera el primer món amb el tercer món, la riquesa versus la pobresa, també, si alguna cosa tenen a dir-nos sobre el tauró, doncs també serà ben agraït que ens ho facin saber amb els canals de comunicació habituals, el 93-201-7474, 93-201-7474, també el correu electrònic mati@catradio.cat, mati@catradio.cat, i els missatges de text curta via telèfon mòbil, han d'escriure la paraula cat matí, posant un espai en blanc i enviant el seu contingut que vulguin al 7033. Tot plegat costa 1,20€ més una mica d'IVA. Nosaltres ara, això sí, fem aquesta pausa a la publicitat, tot recordant una frase de la Sílvia Soler, donant aquesta tertúlia.
Sí. Què diu?
Parlant del tauró, ha dit un nen que devia tenir pares, un nen dels que estava jugant dins l'aigua.
Sí.
Molt bé, doncs això ens permetrà parlar d'una qüestió relacionada amb els nens i el telèfon mòbil, quan tornem de la publicitat.
Pessigolleig al clatell, papallones a l'estómac, pèls de punta, pupila dilatada, cor accelerat, neurones revolucionades, nervis relaxats, peus ansiosos, oïda satisfeta, mans suoses, llengua seca, cames àvides, cervell actiu, nervis d'acer, sang turbada, venes bategants, nervis galopants, ulls desperts.
Audi S4 V8 344 cavalls. No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Molta gent no sap que Bezoia és una aigua de mineralització molt feble recomanada per la Fundació Renal. Però saben què és l'efecte Bezoia?
Doncs...
L'efecte Bezoia no s'explica, tio. Se sent.
No ho sé. L'efecte del baixíssim contingut en sals, oi?
És que ajuda a no retenir líquids, que a nosaltres ens va genial.
És sentir-se bé, sí. Aquest és per mi l'efecte Bezoia.
Com et vols sentir avui? Sent l'efecte Bezoia.
Alonso és el millor. Mira com corre en aquest vídeo.
Uau, quin MP4 Aigo amb 4 gigas.
Sí, per 84 amb 99 euros a PC City. Mira, mira com avança.
Només 84 amb 99 euros. Uau, quins preus a PC City.
El soroll del motor sembla música, eh?
Música? Esclar, amb aquest MP4.
El número 1 en botigues d'informàtica. Compra-ho a pccity.es i t'ho portem gratis a casa.
Ahorra en Ford. Tiene Focus y Fiesta. Con 0% TAE. Y te pagan IVA. Tú nunca viste oportunidad así. Si tú no compras, tú no listo. Si tú no compras, tú muy tonto. Tonto siempre negativo, nunca positivo. ¿Prefieres listo o tonto, ah?
Con estos precios, se venden solos.
Red Ford de Cataluña.
Cataluña Radio. Viu els dies i les nits.
Viu els dies i les nits d'estiu.
De 10 del matí, som al temps de tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, amb la Sílvia Soler, l'Enriqueta Valentí, l'Antoni Dalmau i el Tortell Poltrona. Hem deixat plantejat un tema a l'aire just abans de marxar a la publicitat. Ja sé que voleu parlar del senyor Morlán i de Rodalies de Renfe, i de fet el tenim ja per aquí, ha arribat molt puntual. Ja en parlarem just abans de l'entrevista amb el senyor Morlán, però m'agradaria comentar una cosa. Parlant d'això del tauró, la Sílvia Soler comentava que hi havia uns pares i uns nens, bé, més que els pares, els nens jugant allà a prop del tauró, buscant el tauró, i que vaja, que si hagués passat alguna cosa, doncs després tot hauria sigut corredisses. Però que la frase que ha pronunciat és un nen que devia tenir pares. Bé, era un petit sarcasme, m'imagino, Sílvia.
Vas cada vegada que preguntes. En moltes ocasions t'ho preguntes.
Efectivament, en moltes ocasions t'ho preguntes. Bé, doncs anem a veure com hem de cuidar els nostres fills o com hem de tenir cura els nostres fills i quins mètodes podem fer servir per tenir collats els nostres fills perquè obeeixin això del no davant del fill. És que avui surt una notícia a La Vanguardia i espero que interessi a la nostra audiència també. Surt una notícia a La Vanguardia parlant de la manera com es pot tenir controlats sobretot els adolescents. Parla d'un neurobaròmetre dels nanos entre 12 i 14 anys. Diu que la manera com es pot tenir collat un nano és amenaçant-lo o executant l'amenaça de deixar-lo sense telèfon mòbil o sense internet, que això és un càstig efectiu. Jo afegiria que suposo que el càstig econòmic és tancar l'aixeta també a vegades va bé. I m'agradaria saber què us provoca aquesta notícia, no? Si realment creieu que és així i si feu servir aquesta tècnica a algú, els fills ja molt grans, d'altres no tan grans.
Jo, la veritat és que una cosa sí que tinc clara des de fa molts anys i que aplico sempre que puc, que no sempre puc, que és no amenaçar en va. És un... com és això? Un manament dels 10 manaments dels pares. Sí. Sempre que amenacis amb un càstig, amb una mesura de correcció, saber que ets capaç d'aplicar-la després, perquè si no després et prenen allò que se'n diu pel pito del sereno, i amb raó. Per tant, quan vols castigar una criatura, saber que després exerciràs. La mesura de deixar sense internet o sense mòbil, per començar, jo entre els 12 i els 14 anys no estic del tot segura, ja sé que ara tothom se'm tirarà al damunt i em diran que ja veuràs, però als 12 anys no crec que sigui imprescindible que una criatura tingui mòbil. Això per començar. I deixar-lo sense mòbil o sense internet doncs és el que abans fèiem amb la tele, amb jugar al carrer, amb la piscina, en fi, això és més vell que el napeu, no? Vull dir que simplement és deixar la criatura sense una mesura, una manera de distracció, no?
No deixa de ser una mostra de la impotència dels pares moltes vegades per resoldre els nostres conflictes. És a dir, és que quan penso en aquestes coses, quan parlem ja dels 12 als 14 i parlem del mòbil i internet, hauríem de parlar del que ha passat abans d'arribar a internet i d'arribar al mòbil, és a dir, la famosa problemàtica aquesta dels nostres infants, aquests petits tiranets que ara veus a tot arreu, això vas al restaurant i veus una criatura que encara no aixeca un pam de terra i els seus pares a l'hora de menjar ja li consulten a veure què voldrà menjar, si li agradarà o no li agradarà el que li oferiran, aquesta tirania dels infants.
El menú infantil.
La pregunta.
On es vol seure?
Tot li està bé, tot li pregunten, tot li han de consultar, etcètera, etcètera. Esclar, passa això quan tenen 2 o 3 anyets, quan arriben a 12 o 14, en la nostra desesperació, es recorre el que faci falta. I m'imagino que el mòbil, efectivament, no deu ser una cosa, una arma terrible amenaçar amb la privació del mòbil, perquè jo estic d'acord amb tu, Sílvia, sobre això dels 12 anys i el mòbil, o sigui, jo no sóc dels que trucaria. L'únic problema és que fins a quin punt avui la canalla mateixa, és a dir, els pares podran resistir la pressió no dels seus propis fills, sinó sempre de l'estratègia que utilitzen els fills, que és la invocació dels seus amics. Jo ja sóc l'únic de la classe que no en tinc, tots els meus companys ja en tenen, que aquest és l'altre tipus.
No, els que som una mica més del sector dur aconseguirem retardar una mica més. Quan
només això.
Exacte, només això, com a molt, i ser efectivament l'últim de la classe, sí.
Jo d'avui he viscut doncs, amb dues bandes, tinc els que són ja més grans de fills, i aquests, fins que ells no se l'han comprat, nosaltres, tant el meu marit com jo, no hem comprat mòbil, l'han comprat ells. Han tingut 11 anys que me l'està demanant. I el que dèiem ara, és que el nen aquest ja el té, és que el Xavi ja el porta, és que l'altre al col·le, inclús al col·le, diu que els hi deixen portar. Que això
no, això no és veritat, eh?
Ell m'ha dit, mama, la Mercè ho deix... La Mercè és la...
No t'ho creguis.
Clar, això m'ho he explicat ara de part de...
Aguanta, Enriqueta, resisteix.
I estic una mica amb la por de que no arribi allà, perquè clar, arriba un moment que a vegades te sorprenen les coses. I que fulano ho té, que també, i no el té. Ara, penso que el que diem, el castig és no és castigar, és com abans el que deien, no sortiràs, que és el que parlàvem abans, o no faràs, i ara doncs, es deuen dir, no, o no jugaràs a la Play, no? Com també exacte. És una de les coses que també estan molt enganxats, però jo...
Segur que no hi ha cap pare que amenaci amb no et deixaré llegir.
No.
Això segur que no. Més aviat deu funcionar al revés, et faré llegir un llibre.
Et dic una cosa, aquest d'11 anys llegeix molt, eh? És una cosa que els altres grans no han fet. Sí, és un de que dibuixa i llegeix, és el que li agrada molt amb ell. Però m'està... Amb el del mòbil, sí, el tenim una mica...
Generalment les escoles no només no ho permeten, sinó que a mi em consta que hi ha...
Que està prohibit,
a les escoles estan desesperats en aquest tema.
No, no, que em consta, anava a dir, que quan ha sonat un mòbil a classe, s'ha requisat el mòbil,
ve el pare a reclamar-lo.
I els pares venen a reclamar
i a renyar el mestre que ha requisat el mòbil.
Doncs es veu que se'l porten, eh? Perquè segons el meu fill, a aquesta edat d'11 anys, aquest hivern passat l'han portat. Que jo això ara bueno, ho aniré i ho preguntaré.
Sí, però una cosa és que el porten, una altra cosa és que estigui permès.
La gran mesura revolucionària de les colònies d'ara, d'estiu i tot això, és que el primer dia abans de començar les colònies es digui que es requisaran tots els mòbils dels infants. És com una mena d'alteració global del funcionament de la colònia, perquè, és clar, com és concebible que aquí durant una setmana, 10 dies, no necessitin, no tinguin el mòbil.
Quan és l'única mesura sensata que es pot prendre.
Quan és la gràcia de les colònies, l'aïllament. Tortell, sorprèn-nos. O no?
Jo, mira, curiosament, a la meva neta, a la meva filla, li va fer un mòbil de fusta perquè pogués parlar i en comptes, i l'altre, doncs, estava buscant la llum, no? Del mòbil. Clar, el mòbil de fusta no tenia llum. Hem d'avançar. Jo tinc una filla de 10 anys i té un mòbil perquè té la seva independència i a vegades doncs, cal buscar-la i cal trobar-la. Però això és una cosa que ve lligada, m'imagino, a el que és l'educació general de la canalla, de fer servir les tecnologies que hi ha, com els cotxes. En el món rural els nens de 14 anys porten el tractor. Clar que un nen de Barcelona no el pot portar, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè seria una cosa diferent, no? Però que sí que penso que hi ha un lío, està tot desajustat, o sigui, a l'MP3, o sigui, però ja no són els nens, són els grans, i em refereixo als grans a l'educació que donem a la canalla, no? És a dir, totes aquestes històries que hi ha on te vols seure, si t'agradarà o no t'agradarà. En el circ es veu de seguida, o sigui, en el circ veus de seguida amb tots els nens, quin nen pots agafar, quin nen no pots agafar, i pots fer un anàlisi sociològic rapidíssimament de què és el que donen a casa seva, com menja el nen i que si posa les mans a la taula, si algú li diu alguna cosa, no li diu alguna cosa. Hem deixat que l'educació la facin els de les escoles, tenim desorganitzar la família absolutament, la gent que té que treballar per poder pagar les classes de música, les classes de ioga, perquè així no pot estar amb els nens perquè ha de treballar per pagar les classes de ioga, les classes de música. Llavors la societat nostra, la nostra, és absolutament desajustada. Al Perú els nens no ploren, no en saben, no, els han ensenyat que no poden plorar. I això és una cosa que és molt llestima, però abans després també penses una cosa, dius, ostres, el dia que tinguem una cosa seriosa en el nostre país, quins tiraran endavant? Abans la gent anava al mil i ara no, ara no hi ha res, o sigui, no, aquí, o sigui, és o sea sí o sea no, no? I és una cosa que és tan preocupant com saber cap on va la nostra societat. És el fonament.
Tornant al tema principal, tu que en el cas ets dels únics dels aquí presents que té una persona d'aquesta edat, una filla, vaja, amb un telèfon mòbil, ho faria servir com una tècnica de coacció? Et retiraré el mòbil durant una setmana.
No, perquè, o sigui, no és ella la que domina el mòbil, sinó sóc jo i suposo que també la seva mare.
Em permets una observació?
Sí.
Em sona molt a mi que és la resposta dels pares quan ja hem de concedir que finalment els nostres fills tinguin, si els tinguéssim d'aquesta edat, els hagin de donar el mòbil, aleshores l'autoresposta que ens donem a nosaltres és que així és la manera que jo tinc de tenir-lo controlat. No et sembla que és una resposta que ens donem a posteriori justificar que l'hàgim comprat? No ho sembla a mi.
Mentida piadosa,
Sí, allò, una autojustificació.
En el meu cas, a casa hi ha bastants mòbils, perquè és una qüestió de l'empresa. En el circ el mòbil ens ha canviat la vida.
Segurament.
Sí. Ens ha canviat la vida perquè tu pots trucar als xòfers, pots trucar tota la gent que vivim amb mobilitat constant i permanent, ens ha canviat molt la vida. I el fet de que, bueno, vivint en uns espais grossos com és el món del circ, un telèfon mòbil amb un número tancat interior, que truques al número 2007, i saps que en aquest moment saps on està i no has de buscar i començar a cridar i començar a patir, és una cosa que és fonamental. Dintre de societats més estables, m'imagino, esclar, o sigui, la meva filla no se'n va amb el telèfon a l'escola. Ara, quan a les 7 se'n va amb la bicicleta, perdoneu, se'n va amb la bicicleta, i té la llibertat d'anar i venir i saps que es pot desplaçar entre 5 i 6 quilòmetres al voltant i té 10 anys, doncs a mi no em sembla malament. Si no, saps, o sigui, antigament li hagués donat un walkie-talkie. No? Sí, sí. I en aquests moments és molt més fàcil
a
això.
A mi em sembla que el que continua sent fonamental és que aquesta nena tingui clar que qui pren la decisió de tenir, de que tingui o no tingui mòbil sigui el seu pare i la seva mare, que algú li pugui dir com l'ha de fer servir, quan, i que no compti com que és un dret adquirit, diguéssim, no que no hi hagi exigència, no,
mireu,
esclar...
Jo...
És que tinc dret a tenir un mòbil.
Clar,
hi ha una cosa que a mi em sembla molt... Jo vaig fer un viatge a fi de pare, amb els meus fills grans, quan els meus fills grans tenien 17 i 14 anys, o 16 i 14, vam anar fins a dalt de la Bahia Hudson, a Xugamú, i bé, els vaig explicar que, igual que a l'escola fan el viatge a fi d'escola, que aquell era el meu viatge de fi de pare, no? Després, el meu fill em va dir, diu, pare, diu, però ens tornaràs a casa? I els vaig dir, sí, ens tornaré a casa, però no a casa vostra, no, sinó a casa meva. No? La diferència és aquesta, el telèfon mòbil no és el seu telèfon mòbil, sinó és el teu telèfon mòbil que tu li dones quan tu...
I que tu pagues.
I tu, perquè tu el pagues i tu el generes. És el mateix que... Jo sé de molts pares que tenen crisis perquè quan arriba el nen en una situació d'adolescència forta i dura... Hi ha pares que s'han de refugiar al bar perquè a casa seva no tenen espai per estar-hi, no? I a mi em sembla que aquesta és una de les qüestions bàsiques.
Molt bé. Aquest tema també ens agradaria fer-lo arribar als nostres oients, sobre quines tècniques fan servir per fer obeir els seus fills, si els sembla bé això i els resulta efectiu el control del mòbil i d'internet, és a dir, de les comunicacions, o potser el xantatge econòmic de tota la vida, la setmanada i l'accés a diferents coses funciona molt millor. També, si hi ha algun noi de 12, 13 anys, aquesta edat que estan comentant, de 14, que no té mòbil o sí que en té, que ens vol trucar, sí, la Sílvia Soler faci...
Home,
voldrem sentir... Que no sigui cap dels fills de la Sílvia Soler, que no sigui cap dels fills de la Sílvia Soler, preferentment, ni la filla de l'Enriqueta, ja mirarem de filtrar-ho jo, però qualsevol altra persona que estigui escoltant la ràdio, és que estem de vacances i no són a escola, doncs també ens agradarà escoltar la seva opinió. Realment estem fora de temps ja de la tertúlia. El senyor Morlan està esperant aquí per començar a parlar d'això de les infraestructures, però dedicarem 20 segons per persona a comentar aquestes paraules del president Zapatero, aquest optimisme, això de les infraestructures anirà molt bé, i vaja, que està invertint molt i que s'està arreglant una situació d'una injustícia acumulada de 20 o de 30 anys.
Jo només, jo molt breument, només vull dir, primer, que no em va sorprendre, perquè crec que és la seva actitud, no sé si davant de la vida o almenys davant de la política, que vaig tornar a tenir per unes dècimes de segon la tentació de creure-me'l, perquè trobo que és una persona que és una artista de fer veure les coses des del punt de vista optimista, però que malauradament, doncs, com que altres vegades ha demostrat que el seu optimisme és absolutament injustificat i que no té cap base certa, doncs aquesta vegada tampoc me l'he cregut.
Dalmau?
A mi em sembla que tant ell com la seva ministra abans van acumulant compromisos. És a dir, com més vegades vagin dient que a partir d'un determinat moment això serà una meravella i tot funcionarà, el grau de compromís per al govern s'incrementa. I per tant, si després això no es compleix, el grau de desengany també serà proporcionalment igual. És a dir, que com més ens ho repeteixin de que tot això que està passant no és més que l'anunci de la meravella que vindrà després ha de venir la meravella. Si després això no es resol, s'hauran compromès tant amb les seves promeses que serà difícil de que no es posi molt en evidència el fracàs, diguem, no? Per tant, potser ja ens va bé que prenguin més compromisos, ho diguin més vegades, perquè d'alguna manera s'obliguen ells mateixos més, no ho sé.
Jo penso com l'Antoni, doncs, que també, ja que han sortit ella doncs, dient que sí, que tot s'arreglarà, i ara ell dona aquest suport també tan així, no? Que diu que esperem doncs, que el dia 15, no? Ja començarem a veure resultats de tot això. Esperem,
i si no, què farem?
No tenim res més a fer que esperar.
Tortell.
No, jo me'n recordo d'un acudit que quan era molt petit, anava a escola, amb bata, i teníem un acudit que dèiem arriba a Espanya, arriba a Espanya, arriba a Espanya, massa arriba a Espanya, massa arriba, suelten-la!
El senyor Tortell Poltrona, com diria el Ricard Torquemada quan parla del futbol, és el factor desequilibrant dels partits, eh? El Ronaldinho és el factor desequilibrant dels partits o d'altres jugadors, i tu ets un factor desequilibrant de les tertúlies, per bé, eh?
Perdó.
No demanis disculpes. Vigila, però que et trobaràs el senyor Morlan, que forma part d'aquesta Espanya que tu deies que arriba, com més aviat millor, eh? Gràcies a Tortell Poltrona, Enriqueta Valentí, Antoni Dalmau i Sílvia Soler. Crec que ens tornem a veure la setmana vinent, que és l'última, per cert, eh? D'aquest estiu.
Dios mediante.
Molt bé. Els nostres oients que poden ja participar, com de fet ja ho estan fent a través dels telèfons habituals, 93-201-7474, el correu electrònic, acaba d'arribar un que diu Tertúlia Carca. Ai, Déu meu, ja els sentiran després els nostres oients.
Ah, sí?
A partir de les 10, sí, els posarem a antena després. Però el correu electrònic...
Només una pregunteta. No Carca significa vinga mòbils, vinga coses d'aquestes? Vinga...
Això hauràs d'escoltar a les 10 l'hora dels oients per saber-ho. El correu, com dèiem, és mati@catradio.cat i també el missatges de telèfon curt, missatges mòbils, vaja, els SMS, al 70-33. 70-33. Una petita pausa i comencem amb el senyor Víctor Morland.